Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Com sempre, comencem amb el repàs en titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
Es tanca una Setmana Santa de rècord en quant a l'ocupació turística.
Segons diferents gremis d'hostaleria del país, aquesta ha estat una de les millors Setmanes Santes pel que fa a l'ocupació, que ha estat de mitjana del 85%, fregant el 100% a moltes poblacions de costa, unes xifres que no es recordaven des d'abans de la crisi econòmica. En parlarem de com ha estat el comportament aquí a la ciutat i al conjunt de la comarca amb el president del gremi d'hostaleria del Maresme, Jordi Noguera.
I la segona edició del Carpe Birrem ha tancat amb una afluència de públic destacada, segons xifres oficials, més de 10.000 persones al llarg de 3 dies. Tot i aquest èxit, la celebració d'aquest esdeveniment ve acompanyada també de certa polèmica.
Pel malestar que ha expressat la cervesera artesana La Montnegra pel fet que en un principi s'anunciés la seva participació a la fira que s'ha celebrat aquest cap de Setmana Santa, no van acceptar les condicions de l'organització que els oferia comprar-los la cervesa, però no disposar d'un espai des d'on interactuar amb el públic.
L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa avui les obres de renovació del carrer Bruguera en els trams de Cervantes i Costa i Fornaguera.
Les obres, que s'allargaran fins divendres 12 de maig, consistiran en la renovació del clavegueram i la millora del ferm i el paviment d'asfaltat.
I amb òpera acabarem l'informatiu d'avui. Ens hi ajudarà Rosa Maria Carbonell, ella és qui condueix les trobades d'òpera que s'han estrenat aquest any dins la programació de l'Aula d'Extensió Universitària.
Una iniciativa conjunta de la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça també. Ens acompanyarà avui Maria Rosa Carbonell per avançar-nos algun dels secrets i detalls de l'òpera Rigoletto de Verdi, que serà la que centrarà la sessió de divendres a la Sala Mozart. Ens sentirem els fragments més representatius.
Ho dèiem en titulars, l'ocupació turística de la Setmana Santa ha estat una de les millors dels últims 10 anys, fins i tot es parla de rècord de visitants.
Segons diferents gremis d'hostaleria del país, com dèiem, l'ocupació mitjana ha estat del 85%, en alguns llocs de la costa fins i tot s'ha fregat el 100%, el ple d'ocupació. El bon temps aquests dies ha animat els desplaçaments curts, que han deixat una imatge d'establiments de restauració i carrers plens a la pràctica totalitat de pobles de la costa. Les bones xifres d'ocupació durant aquests 4 dies fan assagiar una bona ocupació també durant aquests propers mesos d'estiu.
I en parlem avui de tot plegat amb el president del gremi d'hostaleria del Maresme, amb el senyor Jordi Noguera. Benvinguts a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Les previsions d'última hora s'han acomplert i s'ha fregat el 100% a les poblacions de costa com Calella?
Jo diria que no, que aquesta xifra del ple total, pensem doncs que malgrat doncs que pràcticament ahir dilluns de Pasqua vam donar per tancat a la Setmana Santa i estem acabant doncs d'analitzar totes les xifres d'ocupació, diríem que la previsió inicial, que rondava un 88%, a mesura que ha anat passant, diguem, aquests dies i que s'ha anat acostant doncs a Setmana Santa, ha anat pujant gradualment degut doncs de que feia el temps ens ha anat acompanyant. I a la vegada, doncs, per un turisme també d'aproximació que ha fet doncs que fes reserves d'última hora, i pensem que la xifra podria arribar ben bé fins a un 92, 90, quasi un 93%.
És a dir, que pràcticament fregant aquest 100%, no?
Home, fregant, diguem-ne que en aquests moments, tot i que hi ha alguns establiments que a hores d'ara encara estan en període de reformes, alguns altres que estan tancats, podem parlar doncs que els índexs d'ocupació realment han sigut molt alts en aquest període de Setmana Santa.
Insistia també en el bon temps que hem tingut aquesta Setmana Santa, exceptuant algunes hores del divendres sant, senyor Noguera, però sí que el temps i les bones previsions acaben condicionant molt el turista de proximitat que acaba decidint cap on tira, si cap al nord o cap al sud, en funció del temps.
Sí, perquè d'alguna manera el que d'alguna forma no tenia fet una reserva amb antelació i ha esperat última hora, jo penso que també són estades més curtes, estades d'una o dues nits com a màxim, en funció també una miqueta doncs valorant la climatologia, i per tant doncs si la climatologia ens ajuda, podem dir doncs, que aquest potencial de turisme doncs, a última hora acaba per decidir de sortir i de gaudir un període curt de vacances. Estem parlant una miqueta de l'àmbit metropolità de Barcelona, estem parlant una miqueta doncs, de les comarques més properes al Maresme i una miqueta doncs, també de la part del sud de França.
Habitacions plenes gràcies a aquest turista de proximitat, però tampoc no hem d'oblidar aquests campionats esportius, aquests tornejos de futbol doncs, que han portat molts joves aquí a les nostres ciutats, que els hem vist practicant futbol als camps, per exemple, de Calella, també de Pineda, i després els hem vist doncs, disfrutar d'aquests primers dies de platja.
Sí, és cert. Perquè aquestes competicions, tipus com el CONMIT, doncs sabem que arrastren molt de jovent, molts equips esportius en aquestes èpoques de temporada, i que és un gran ajut també per omplir doncs, i per anar començant doncs, a treballar en els nostres establiments en aquest període. És cert doncs, que la resposta ha sigut molt important, tant, diguem-ne, de l'oferta d'allotjament d'aquí, sobretot de l'Alt Maresme, i també parlaríem una miqueta de la part doncs, de Blanes, Lloret, tota la part de la Selva Marítima, en el qual doncs, molts d'aquestes equips han estat allotjats i que han gaudit a la vegada doncs, de les instal·lacions esportives, tant de Calella, de Pineda, Malgrat, hem vist doncs, constantment els autocars movent aquests esportistes d'un costat a l'altre, i penso doncs, que tot això hi ha donat una gran vida doncs, aquests dies de previs a Setmana Santa i tota aquesta setmana que d'alguna manera doncs, hi ha hagut tanta activitat.
Participants al CONMIT que tindria més localitzat aquí a l'Alt Maresme, però també del MIC, que segurament tocaria més a Terres Gironines, però que també ha portat sí. Participants aquí. Vull dir que, en bona part, gràcies a aquests bons nivells d'ocupació, també són a través d'aquests joves esportistes.
Sí, evidentment, que tant parlem del CONMIT perquè potser el tenim més focalitzat en la zona nostra d'aquí al Maresme, no? Però que el MIT, que d'alguna manera se celebra doncs, a Lloret, doncs, també és un reclam esportiu molt important per la zona de la Selva Marítima. Vull dir que això és un torneig que ja té un prestigi d'uns quants anys i que fa doncs, que cada any tingui més adeptes a participar precisament en aquesta competició.
Uh-huh. I per últim, senyor Noguera, també l'ocupació d'aquests dies els fa ser optimistes també de cara a l'estiu, a la temporada que ja està gairebé pràcticament a punt de començar.
Sí, evidentment, aquest any la valoració que podem fer envers el 2016, en el qual doncs, la Setmana Santa ens ha arribat a mitjans d'abril, envers, diguem-ne, la temporada anterior, que ens va caure a finals de març i potser ens va vindre massa d'hora, home, hem jugat un cert avantatge perquè també hem aconseguit doncs, que més establiments poguessin estar oberts, poguéssim doncs, tindre una climatologia més favorable i, per tant, doncs, que molts establiments continuïn ja a partir d'ara oberts i que la temporada doncs, comenci a veure's amb unes perspectives molt favorables. Pensem que les previsions que tenim en aquests moments envers la temporada, que ja pràcticament tenim a sobre, són molt bones, i bé, tots esperem doncs, que realment doncs, es vagin omplint els nostres establiments, que la temporada turística, al final, quan fem balanç, sigui molt favorable, i que bé, és el desig de tots plegats.
Doncs, senyor Jordi Noguera, gràcies per haver-nos atès avui en directe a través de Ràdio Calella Televisió.
Molt bé, moltes gràcies a tots vosaltres, i que tinguem una bona temporada.
Gràcies, doncs continuem parlant encara del ressò també turístic. Hem de parlar del Carpe Birre, mentre la varietat de cerveses artesanes que s'han pogut degustar aquest cap de setmana, de la Setmana Santa, al Carpe Birre no hi havia l'Ermitana, que és la primera elaboració de la cervesera fundada per tres alts maresmencs, dos d'ells veïns de Calella. La Montnegra és considerada la cervesera local i expressa el seu malestar pel fet que s'anunciés la seva participació a la segona edició de la fira en els primers fulletons edicions promocionals que es van editar i també repartir.
Doncs un dels fundadors, Pere Badalló, ha aclarit a Ràdio Calella Televisió que la proposta de fira en format de bar a l'aire lliure, ha dit, limitava el tracte que les cerveseres poden establir amb el públic. En concret, l'organització alternava les tirades de cerveses artesanals i cap de les elaboradores tenien un estand propi, com si s'havia contemplat en la primera edició. La Montnegre volia tenir-hi una presència més constant durant les tres jornades, així ho ha explicat un dels seus fundadors, argumentant el perquè de la seva no participació.
Nosaltres volíem participar doncs, activament com a cervesera, no? Tenir una petita carta, evidentment, doncs, pagar la nostra inscripció, com s'havia fet els altres anys, i poder difondre doncs, el nostre projecte i per què nosaltres fem cervesa, com la fem, explicar doncs, quina és la característica de la nostra cervesa, quines notes de gustell, i no només això, sinó cap on ens enfoquem. En aquest cas, nosaltres, doncs, aquesta cervesa és solidària, no? Que hi ha un 20 cèntims per ampolla que van destinats a la reconstrucció de Sant Andreu de l'Arboçera. La seva negativa va ser absoluta, no vam arribar a un acord, ells van tirar pel dret pensant que diríem que sí, vam posar el logotip nostre als seus pamflets sense cap mena d'autorització per part nostra.
Badalló lamenta les maneres doncs, de l'organització i la confusió creada per la informació recollida en els primers fulletons que es van distribuir, sobretot perquè assegura van deixar clar des d'un principi com entenien ells que s'havia de concretar la seva participació al Carpe Birrem. Unes condicions que, dit també, eren conegudes per l'àrea de fires de l'Ajuntament, que va decidir mantenir-se'n al marge.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Aula d'Extensió Universitària està realitzant amb molt d'èxit el cicle de trobades d'òpera, una de les novetats d'aquest curs 2016-2017, amb l'objectiu que els alumnes aprofundeixin en els seus coneixements sobre música i, en concret, el gènere líric a través de grans peces de compositors italians, Donizetti, Bellini, Puccini o Giuseppe Verdi.
El cicle encara ara la seva recta final. Queden dues sessions, sempre amb molta afluència de públic que segueix amb entusiasme les explicacions de Rosa Maria Carbonell. Ella és periodista, divulgadora musical, apassionada de l'òpera, però que s'ha especialitzat en la producció justament dels grans compositors italians als que fèiem referència. Avui ens acompanya, compartirà uns moments de ràdio també amb els nostres oients, el que sapilla de Rigoletto. Aquesta és una de les grans obres de Verdi, de la qual justament en parlarà aquest divendres a l'aula.
Doncs sí, Rosa Maria Carbonell ens acompanya als estudis de Ràdio Calella Televisió. Benvinguda.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per la invitació i encantada de tornar a estar a Calella.
Per què aquesta passió per l'òpera i justament pels grans mestres italians, Rosa Maria?
Penso que perquè bueno, l'òpera és emoció pura, és sentiment, t'arriba a l'ànima. Quan et frapa la història, si digui el que digui la història, com el treball de les veus, el treball de la música, és tan bonic, és tan preciós, bueno, t'agafa, t'atrapa, no hi ha més paraules, eh? És emoció pura.
Quins criteris, el perquè de la selecció de les obres i dels compositors que s'han tractat en aquestes trobades d'òpera de l'aula?
Bueno, aprofito, ara que estic aquí, per donar les gràcies a la Dolors, a la directora de la biblioteca, i a la Sílvia de l'Aula d'Extensió Universitària, perquè són elles les que van proposar-me aquest projecte, i amb elles vam escollir les òperes. Vam escollir-les senzillament perquè ens agradaven i perquè pensàvem que podrien agradar també al públic. O sigui, hem escollit la Bohème de Puccini, hem fet el Rigoletto, l'Elisir d'Amor. Vam intentar barrejar una mica alguna òpera bufa, alegre, amb òperes més dramàtiques, no? Però ja dic, va ser bàsicament una selecció de tria pensant en els gustos dels altres i també els que ens agradaven a nosaltres.
Verdi va posar música a aquesta gran obra, no, diríem, de Víctor Hugo, en el que s'enllacen doncs, passió, enganys, amor i venjança. Són les claus d'aquesta de l'argument de Rigoletto, que es presenta aquesta òpera amb un preludi, després amb una primera presentació dels personatges, que ara mateix sentim.
Bella incognita borghese, toccare il fin dell'avventura voglio
di quella giovine che vede dal tempio
a tre mesi ogni festa la sua dimora in un remoto calle misterioso un uomo entra ogni notte
e sa colei che sia l'amante suo
e
senyora.
Aquí sentim una mica els personatges no, que intervenen en aquesta obra, i especialment el duc de Mantua, ara també després hi entra, no? Entra en escena Rigoletto,
el duc de Mantua, però bàsicament aquesta és una òpera molt centrada en el personatge del baríton, en Rigoletto. I Rigoletto, que aquí encara no el veiem, però que està aquí acompanyant el duc amb les seves malifetes i acompanyant com el bufó de la cort, serà d'alguna manera el fil argumental de tota l'obra. Tot i que el duc de Mantua hi és, el Rigoletto, que és el pare de la legió, que és tota la història, serà l'eix principal.
Sí, no, perquè aquesta és la història que connecta el duc de Mantua i Rigoletto, que és el bufó de la cort, i la filla.
I la Gilda, exacte. Que pel cert, tu has comentat molt bé que és un llibre de Víctor Hugo, El rei es diverteix, i que ell que Verdi, quan li va agradar molt aquest llibre, va tenir molts problemes amb la censura, perquè precisament la censura no volien que es deixés com un impresentable o amb un rei, i va haver de convertir-lo en un duc. O sigui, va tenir tota una colla de problemes que va haver de resoldre després.
I què li aporta la música de Verdi a aquesta obra, que està considerada com una obra mestra?
Jo diria que sobretot és que aquí Verdi s'hi va lluir, va tenir el gran do de saber transmetre el que és la passió de l'ànima humana, no? Les contradiccions que tenim les persones, que té l'home, no? És saber, tu ho has explicat molt bé, no? Saber combinar el que és l'amor, la passió, el dolor i sobretot el mal, no? Aquest mal que d'alguna manera, el mal i el bé, que no és mai tan clar. Vull dir, no és, ell volia que fos una obra que no diguessin ni els bons ni els dolents, sinó que mostrés sobretot aquesta arrel, aquesta, la profunditat de l'ànima humana, que l'ànima humana no és tampoc mai una cosa senzilla, sinó que és una cosa molt contradictòria, no? I penso que aquest és el gran do que va tenir aquí Verdi, no? Sapigué reflectir la contradicció nostra, de tots.
Per la Rosa Maria, i així ens ho ha fet saber, un dels fragments més representatius de Rigoletto és el quartet, on hi ha quatre veus cantant, la qual cosa ja és de força complexitat pels intèrprets. Ens ha recomanat escoltar aquest passatge amb les veus d'Anna Netrebko, Ramon Vargas, tenor, el baríton Ludovic Tessier i la mezzosoprano Alina Garanz. Escoltem doncs aquest quartet. Nel gaudio e nell'amore la bella mano cambi canto, vuoi il signore? No, no, sono troppo abbiato. Tu l'has dit abans, és una gran dificultat les quatre veus juntes, i a més és un dels moments àlgids de l'obra. A partir d'aquí ja es desencadenaran la història d'una manera trepidant, però fins i tot és un passatge molt, molt, molt vell de les quatre veus juntes. El mateix Víctor Hugo deia, quan van a veure l'obra, que en principi s'hi va negar, diu, si jo hagués aconseguit que en els meus llibres quatre personatges poguessin expressar les coses alhora, diu, els meus llibres haurien guanyat molt més, no? O sigui, va quedar captivat per la bellesa, no? de les quatre veus. És un prodigi, és un miracle aquest tros. I ens recomanaves especialment aquest passatge i amb aquests intèrprets. Per què, Rosa Maria?
Va costar molt decidir, perquè d'entrada t'hauria dit Pavarotti, perquè Pavarotti aquí sí que és el mestre.
Ara l'escoltarem.
És el gran duc, però després de pensar-ho molt et vaig demanar aquests quatre intèrprets, bàsicament perquè l'Anna Netrebko és una de les sopranos més potents, amb la veu més vella que hi ha, no? I aquí, un altre cop, quan ella canta, s'emporta tot, ho abarca. És molt bell aquest tros quan canta l'Anna Netrebko.
Doncs precisament Luciano Pavarotti és un dels tenors que més magistralment, com diu la Rosa Maria, ha interpretat el duc de Mantua. Ara l'escoltem en un dels fragments, també els més populars de l'òpera. De fet, no cal ni presentar-lo.
Muta d'accento e di pensiero, sempre una abile
leggiadro viso, il fiato il riso.
Aquesta tonada que el mateix Verdi va dir que no volia que s'assagés, que la gent la sentís abans de l'estrena, ho va fer expressament perquè sabia que un cop se sentís es tornaria una de les tonades més populars i conegudes, no? I van esperar, perquè després és l'òpera que més i més i més, el fragment que més i més s'ha sentit, no?
Sí, és el fet de que un compositor aconsegueixi, encara que sigui un passatge o una obra, que la converteixi en universal i que traspassi, no? Que traspassi tots els temps i fins i tot la coneguin els contemporanis, però segles després encara sigui fàcilment identificable per la gent.
I continua sent una de les òperes més estimades i més representades, malgrat que és una òpera molt dura i feréstega i que es pateix, però és de les obres més estimades pel gran públic, aquesta, ja et dic. No sé quantes vegades es representa a l'any, però seguríssim que a molts llocs i moltíssim.
Hem fet una lleugera passejada per aquest Rigoletto de Verdi que la Maria Rosa Carbonell, la Rosa Maria Carbonell, explicarà i de forma més àmplia i d'una manera més didàctica i segurament escoltant més fragments d'aquesta òpera aquest divendres a l'aula. Esperem doncs, que serveixi perquè l'aula estigui ben plena. I no sé si això pot animar encara a més calellencs que no en siguin usuaris a que s'apuntin. No sé si ja heu parlat de properes edicions, Rosa Maria, d'aquestes trobades d'òpera exitoses.
No ho hem parlat, però la veritat és que m'encantaria venir, perquè Calella ha estat un lloc màgic. O sigui,
hi ha hagut una bona resposta,
molt,
no?
Molt, ha sigut bona. Meravellós. Bueno, et volia comentar també que no les fem a l'aula, sinó que les fem al cine, les presentacions de l'òpera. Va ser tanta la gent que es va apuntar que no hi havia cap lloc suficient a la biblioteca, i les fem a la sala Mozart. Ho dic perquè si algú s'anima a venir a disfrutar d'aquesta magnífica òpera, les fem a la sala Mozart.
Rosa Maria Carbonell, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
57.9 FM. InLingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. En els mòduls formatius, operacions auxiliars amb les TIC i ofimàtica, i en el certificat de professionalitat, operacions auxiliars de serveis administratius i generals. InLingua. Inscripcions obertes en els mòduls formatius i en el certificat de professionalitat. Inici immediat. Places limitades.
InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o visita el web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
facebook.com/radiocalella. Twitter @radiocalellatv.
L'Ajuntament de Calella ha posat en marxa avui les obres de renovació del carrer Bruguera entre els trams Cervantes i Costa i Fornaguera.
S'allargaran fins al divendres 12 de maig i consistiran en la renovació del clavegram i la millora del ferm i el paviment asfaltat.
Més coses. Júlia Gómez Grim ha cantat l'Àngel aquesta Setmana Santa calellenca. És un dels actes més populars que se celebren a la ciutat amb motiu de la festivitat religiosa, i cada any és un nen o nena l'escollit per interpretar el Regina Celli.
Una peça en llatí que anuncia la resurrecció de Jesucrist. A Calella es canta dissabte a la nit a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, l'endemà diumenge al migdia, després de la missa de diumenge de resurrecció, i des de la plaça de l'Ajuntament. El piano, des de fa un parell d'anys, Núria Grima ha pres el relleu a Maria Rosa Brunet. Es dona el cas que l'àngel anunciador de la bona notícia ha estat enguany la seva filla, Júlia Gómez, interpretava el Regina Celli així. Júlia Gómez cantant el Regina Celli aquesta Setmana Santa, diumenge a la plaça de l'Ajuntament. Igualment, seguida va ser la processó que es va fer divendres a la nit, en una tradició que s'ha recuperat aquest any a Calella gràcies a la iniciativa de les confraries de la Mare de Déu i del Sant Sepulcre. La processió del silenci i de la llum va sortir de l'església i durant tot el seu recorregut va estar acompanyada dels timbalers que van anar marcant els passos de la processó.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
Hola amics i benvinguts a aquest especial Festimatge 2017. Les activitats d'avui tornen a centrar-se en les projeccions de curtmetratges del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges que tindrà lloc a la Sala Mozart a les 9 de la nit. Però el dia porta una altra activitat, la matinal de cinema jove dels alumnes de l'Institut Euclides de Pineda de Mar, que cada any fan aquesta mostra de treballs audiovisuals realitzats durant el curs. La matinal de cinema jove s'ha celebrat a la Sala Gran de la Fàbrica Llobet. I continuem parlant dels alumnes de l'Institut Euclides de Pineda de Mar, ja que un any més són els protagonistes d'una de les exposicions que es poden visitar a la fàbrica dins del Festimatge. Ens presenten dos treballs. Calella és Hollywood, realitzada pels alumnes de primer de batxillerat artístic en la matèria de cultura audiovisual, i La poètica dels objectes, proposta fotogràfica feta pels alumnes de segon en la mateixa assignatura. Un grup d'alumnes ens van acompanyar el dia 2 d'abril durant la inauguració i van compartir amb nosaltres la seva experiència. Varen poder parlar amb la seva coordinadora, la Gemma Aparicio, que coordina els grups de treball de batxillerat artístic en la matèria de cultura audiovisual.
A veure, són dos exercicis de classe que amb la idea era treballar el fotomuntatge. Aleshores, en el primer projecte es tractava de fer fotografies de Calella i incorporar-hi artistes de l'època daurada dels anys 30 i 40 de Hollywood, com si haguessin estat un estiu per aquí a Calella, i crear aquesta idea de ficció o realitat a través de les fotografies. I amb els alumnes de segon de batxillerat hem treballat els objectes poètics, que es tractava de fer poesia visual a partir de la descontextualització d'objectes o del canvi d'ús d'ells, agafar un objecte quotidià i donar-li una nova forma i una nova manera de mirar-se.
Entrem ara a parlar de les projeccions de curtmetratges que es podran veure aquesta nit a la Sala Mozart a partir de les 9. Tindrem l'oportunitat de veure projectat el curtmetratge guanyador del Trofeu d'Honor del 23è Trofeu Torretes de Curtmetratges, La paciència de l'agua. La nit ens portarà també el curtmetratge Sextín, de Santiago Samaniego, protagonitzat per Carmen Gutiérrez i Fernando Soto. Una família entra en crisi quan es descobreix que la filla petita ha estat enviant fotografies personals pornogràfiques a algú anomenat Omar. Sentim una seqüència.
Eres una tonta y una irresponsable.
¡Dámelo!
¿Quién es Omar?
¡Dámelo! ¿Cómo has podido hacerme esto?
¿Cómo puedes tener tan poco respeto por ti misma?
Te odio.
Para eso estamos las madres.
Juan Antonio Moreno ens porta el seu curtmetratge Palabras de Caramelo, protagonitzat per Yadeglu Levada. En un campament de refugiats del desert del Sàhara viu en Cori, un nen sord que vol aprendre a escriure. La nit continuarà amb la projecció de l'urna de Nani Matos, que ha estat premiat amb el premi a la millor direcció del certamen. L'urna és una jove africana que somia amb una vida millor. Un dia emprendrà un viatge amb la il·lusió i l'esperança de trobar el seu somni. El que l'urna no sap és que aviat desitjarà tornar.
Ajuda-me, por favor. Por favor, ajuda. Ajuda. Por favor.
Tranquila. Por favor, tranquila. Ajuda. Yo te ayudo.
Por favor. Por favor.
Me pidió ayuda y claro, le pensé, no me malinterpretes, porque pensé que a lo mejor estaría problemas o...
Es esta. Muchas gracias.
La nit es completarà amb dos premis més. El millor curtmetratge d'animació del certamen ha estat per Oripex, de Sònia Gerbert. En un poble remot, una nena es fa amiga d'una manada de coiots. Els vilatans posen fi brutalment a aquesta relació, sense adonar-se'n compte de la revolució que els espera.
Per consultar el calendari de...
Tancarem la nit amb la projecció del documental Soleà, de Marc Hernández, que ha estat premiat com a millor documental del certamen. Soleà és una introspecció personal i col·lectiva sobre els nets d'immigrants andalusos dels anys 50 a Catalunya. Les projeccions tindran lloc a la Sala Mozart a les 9 de la nit. No oblideu portar el vostre carnet del Festimatge i penjar les vostres fotografies vinculades al Festimatge a Instagram amb el hashtag Festimatge2017. Per consultar el calendari d'activitats podeu visitar la web www.festimatge.org.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril.
I ara la informació del temps amb Joaquim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. De moment, avui dimarts, la situació meteorològica continua sense novetats, però amb canvis, si més no pel que fa a temperatures, a la vista, especialment de cara a demà. De moment, avui, com dèiem, aquest matí, predomini del sol. A partir d'aquest migdia i durant la tarda, els núvols aniran guanyant terreny, aniran guanyant protagonisme, però sense arribar a deixar precipitacions aquí a la comarca. Amb vents que seran fluixos aquest matí, més aviat del sector est, iran cap a sud aquesta tarda i amb una situació marítima força tranquil·la. Demà el vent es reforçarà, girarà a nord-est, a gregal, i farà baixar clarament les temperatures, tant màximes com mínimes, però sobretot les temperatures diurnes, que avui estaran situades entre els 20 i els 21 graus, i demà amb prou feines passaran dels 17. Per tant, un descens tèrmic que, a més, durant les primeres hores del dia, entre la matinada, al voltant de la matinada de demà, podria arribar a deixar algunes gotes, algunes...
Arriben les dues, les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia.